Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Dilluns, cada 15 dies, tenim aquesta cita, aquesta trobada amb l'Institut d'Estudis Penedesencs per conèixer l'activitat que despleguen arreu de la vegueria Penedès i conèixer també el seu dia a dia, així com van tirant endavant les diferents línies d'actuació. Avui ens acompanya el seu president, Ramon Arnabat. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ramon Arnabat ens ha explicat al llarg d'aquestes trobades que la nova Junta posa èmfasi, un dels focus d'acció, és recuperar l'activitat que tenia l'entitat abans de la pandèmia i que està costant, però que a mica es comença a agafar múscul i a recuperar, per exemple, sortides. I recentment, justament, hi han hagut dues activitats en aquesta línia, no?
Sí, de fet, dintre d'aquesta recuperació de les activitats que anem fent ja des de mitjans de l'any passat, sobretot ara, primavera, estiu i l'inici de la tardor, volem posar o potenciar les activitats que impliquin doncs, sortides, no? Sortides culturals, sortides patrimonials, excursions, etc. I ara, el mes de juny, hem fet dues activitats que han tingut molt d'èxit de participació. Per una banda, vam organitzar una sortida per conèixer el patrimoni relacionat amb el vi, el patrimoni vitivinícola que hi ha a Vilafranca i que és molt. Va ser una activitat en què també va col·laborar el Vinceum i també un grup que s'està formant d'arquitectura del vi. Va ser una sortida que van coordinar el Raimon Soler i la Montserrat Julià i també amb la col·laboració de l'Anna Alegret i que ens va portar, doncs, sortint des del Vinceum, a visitar diferents espais relacionats amb la cultura vitivinícola, des de l'antiga estació enològica, però sobretot visitar aquests espais vitivinícoles del carrer de Comerç, a parlar del patrimoni que hi ha allà, de la seva història i de les dificultats doncs, que hi ha per la conservació d'aquest patrimoni arran de les mesures d'urbanització que s'han adoptat. No? Ara tenim un primer impacte d'aquestes mesures, que és l'urbanització del carrer Comerç, que permet tenir una visualització interessant d'aquests espais, i ara caldrà veure doncs, com la majoria d'aquests espais es poden protegir, especialment el que és la façana d'aquests comerços, que ja està integrada amb habitatges, però que continua sent una façana única, que no hi ha en cap altra ciutat de Catalunya i que valdria la pena doncs, conservar de la millor manera possible.
És curiós com una cosa tan senzilla com il·luminació, llums, aquestes noves llums que s'han posat a terra al carrer Comerç i que il·luminen aquestes façanes, els han donat una visibilitat, molta gent les ha redescobert o descobert per primera vegada, fins i tot.
Clar, aquí hem de tenir en compte diverses qüestions. La primera és que la construcció de la llosa sobre la via, al passar per davant de l'estació i elevar-se, impedeix una imatge que era clàssica quan arribaves a Vilafranca, que era veure el carrer Comerç, totes les façanes, no? Això, amb aquesta estructura actual, ho impedeix. Però és cert que l'arranjament del carrer Comerç doncs, ha permès donar-li una nova visibilitat, poder passejar per allà tranquil·lament, i ara el que cal és intentar conservar i millorar aquests espais, donant-los nous usos, si cal, però mantenir aquesta imatge perquè representa una trajectòria històrica i arquitectònica de Vilafranca, i repeteixo, única. En unes ciutats que cada vegada s'assemblen més unes a les altres, no? Per la homogeneïtzació creixent, poder tenir aquests espais característics és un element important per a la ciutat i és un element important per potenciar doncs, el turisme cultural, que sempre és molt, molt positiu. En aquest sentit, la visita la vam acabar al celler Jan Mori, que ara actualment és de la família Alegret.
I que no està al carrer Comerç.
I que no està precisament al carrer Comerç, sinó està mig amagat a prop de l'estació de les vies de ferrocarril i darrere una benzinera.
Darrere la benzinera de l'Avinguda de Barcelona.
De l'Avinguda Barcelona, però que té com a característica que ha conservat tota l'estructura, ha conservat botes, ha conservat els edificis d'oficines, la seva connexió amb el ferrocarril, com es carregaven, i per tant és un element patrimonial importantíssim que cal agrair a la família que de moment l'hagi conservat i protegit perquè no es deteriori més.
I que l'ensenyi de tant en tant.
Que l'ensenyi, però i aquí fa falta una acció més decidida per part de l'Ajuntament, d'un cert compromís públic perquè pugui esdevenir un espai clàssic de quan la gent visita Vilafranca i, naturalment, interrelacionat amb el Vinceum, no? Com una mostra, in situ, de què era la cultura vitivinícola i aquestes empreses vitivinícoles que van ser tan importants per Vilafranca. Per tant, prop de 50 persones van fer aquesta llarga passejada que ens va portar durant més de 3 hores per Vilafranca i que ens va permetre apreciar això, no? Que tenim una arquitectura, un patrimoni material, però també immaterial, molt potent i que val la pena protegir-lo i difondre'l.
I l'IEP i el Vinceum tenen previst fer alguna proposta en relació a Jan Mori, a l'Ajuntament?
Bé, des de l'IEP, és la primera vegada que tenim aquest contacte directe, doncs, concretament amb l'Anna Alegret, i ens van posar a la seva disposició per tal d'intentar triangular amb l'Ajuntament i Vinceum una proposta, però ara, en aquest primer moment, simplement amb unes petites intervencions de seguretat, ja seria visitable i, evidentment, és un espai que es pot convertir en una part expositiva. Bueno, hi ha molts elements i des de l'Institut d'Estudis Penedesencs presentarem una proposta d'acord amb l'Anna Alegret i aquests companys de l'arquitectura del vi perquè pugui ser assumida doncs, per l'Ajuntament i pel propi Vinceum, que hauria d'actuar una mica com a pal central, no?, de totes aquestes visites.
És l'últim celler, no?, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, que es pot salvar, que conserva...
És l'últim celler que conserva en el seu interior bona part de l'estructura que feia possible el comerç. És una doble nau i, sobretot, un cop allà entens molt bé per què aquest celler estava allà. I estava allà perquè estava al costat del ferrocarril i des del propi celler podien carregar els vagons, els bocolls que portava el ferrocarril, no? Per tant, permet explicar molt bé, primer, la importància del ferrocarril per a la indústria vitivinícola a Vilafranca i per què hi ha un carrer del comerç al costat de, precisament, aquesta via del ferrocarril i l'estació.
Pel que fa als cellers del carrer Comerç, parleu de salvar la façana, bàsicament, l'element patrimonial extern?
Bé, aquí hi ha un debat, hi ha diferents opinions, lògicament. Estem parlant de la façana com a conjunt, però estem parlant també que hi ha uns elements arquitectònics que se'ls poden donar diferents usos, no? Des d'habitatges, pròpiament, a centres culturals, a centres formatius, equipaments, etc. Vull dir que hi ha diferents possibilitats sense malmetre aquesta estructura i arribant a compromisos doncs, amb els empresaris, els propietaris d'aquests edificis, des dels que vulguin mantenir el tema, diguéssim, vitivinícola, perquè els interessa la seva empresa, els que vulguin transformar-lo, però que respectin unes determinades característiques, no? Tenim camp per recórrer, tenim experiències de patrimoni industrial que s'ha rehabilitat i se li ha donat diferents usos sense malmetre la seva estructura. L'escorxador és un exemple. Bona part dels rectorats universitaris estan en antics escorxadors en diferents ciutats. Bueno, és a dir, hi ha moltes possibilitats.
La Fassina, també, a Vilafranca.
La Fassina, a Vilafranca. És a dir, sense malmetre l'estructura arquitectònica, no solament la façana, hi ha moltes possibilitats de donar-los utilitat i, per tant, mantenir aquest patrimoni.
I després de tombar per Vilafranca, descobrint aquest patrimoni vitivinícola, anem a la festa de la mare a Calafell, on l'IEP també hi ha tingut activitat.
Sí, es tractava de la 6a edició de la Festa del Mar de Catalunya, que en aquest cas es feia a Calafell, i que un dels membres organitzadors també és un membre de la Junta de l'Institut d'Estudis Penedesencs, i això es va permetre de gestionar una activitat molt especial, que era contractar un viatge amb una goleta tunisiana per tal de veure els diferents vaixells que, històrics que es passejaven per la ciutat, bueno, pel mar, entre Calafell, Cunit, Cubelles, etc., i poder-los veure de prop. De fet, era un viatge exclusiu per socis de l'Institut i prop d'una vuitantena de socis i amics es van apuntar i van poder fer aquest viatge. El dia acompanyava, era extraordinari, per dir-ho d'alguna manera, i és una activitat que va rebre felicitacions per part de membres de l'Institut i altres, però és una activitat familiar que podia participar tota la família i que també doncs, va sortir als socis de l'Institut, més bé de preu, que si haguessin anat pel seu compte. Ens va sorprendre, tot i que teníem reservada la goleta sencera, que l'omplíssim pràcticament tota amb socis i amics. No? I això ens demostra que la gent té moltes ganes de sortir, de conèixer, de viatjar, i, per tant, des de l'Institut d'Estudis Penedesencs, a part de les activitats que organitza l'Institut, ens agradaria molt que la gent aquest estiu aprofiti per conèixer aquest gran patrimoni cultural i natural, històric, que té el Penedès i que té tants emplaçaments, centres d'interpretació, museus, etc., i que l'utilitzés o fes servir per conèixer territori, perquè no deixa de sorprendre que encara hi ha molta gent que no coneix a vegades ni el que té en el seu propi municipi, però sobretot en el que té en la comarca i en la vegueria Penedès. A vegades es desplaça molts quilòmetres lluny per visitar coses que aquí tenim semblants, com a mínim. Evidentment, el turisme i l'activitat cultural s'ha de fer a tot el país i a tot arreu on te calgui, però penso que des de l'Institut, almenys, recomanem que es trepitgi el territori.
La bona participació en aquestes dues activitats animaran a seguir-ne programant més a partir de la tardor del proper curs?
Sí, no solament a partir de la tardor, sinó que pel mes de juliol, tot i que encara no tenim la data concreta, farem una visita al jaciment Íber, que s'ha localitzat a les masies de Sant Miquel, al terme municipal de Banyeres, acompanyats per l'arqueòleg director. És un moment en què s'estaran fent prospeccions, per tant, el jaciment estarà obert. És un jaciment únic a Catalunya per la seva extensió, equiparable perquè tinguem una referència al d'Ullastret, que molta gent ha visitat, tot i que està per explotar i per desenterrar, per dir-ho d'alguna manera, però que també, degut a que la major part de l'any està cobert i tapat, doncs la gent té moltes ganes de veure les primeres prospeccions que s'estan fent i, sobretot, les explicacions del seu director. I això ho farem el mes de juliol. Tan aviat tinguem la data, ja l'anunciarem. I després, de cara a la tardor, començaments de la tardor, tenim prevista una sortida, una caminada, per conèixer l'arquitectura de pedra seca, no solament que barraques o cabanes de pedra seca, sinó marges i altres temes que estem veient perquè hi ha diferents emplaçaments al Penedès, tant al Baix Penedès com l'Alt Penedès com al Garraf. Aviam on concretem aquesta sortida, però ja hem parlat tant amb el Centre Excursionista del Penedès, que hi col·laborarà, com amb les associacions de pedra seca. I bueno, ara hem de determinar exactament per on comencem.
En el marc de les 30enes jornades d'estudis penedesencs que l'IEP ja ha engegat fa unes setmanes, Vilafranca acollia una primera trobada amb entitats i associacions de l'Alt Penedès per abordar el futur d'aquest associacionisme cultural, no només el futur, també present, passat i futur. En van parlar en el seu moment, estàveu satisfets de la participació i a hores d'ara ja teniu força embastades les conclusions de tot el que es va dir en aquella jornada, no?
Exacte. Per recordar-ho, és una jornada que van participar una vintena d'entitats de 10 municipis diferents de l'Alt Penedès i, concretament, la trobada, hi van participar unes 30 persones, doncs, representants en aquestes entitats. La valoració que se'n fa en general pel feedback que han tingut de les entitats que hi va participar, és que va ser molt positiva, perquè moltes entitats no es coneixien entre elles, i això ja va ser positiu, però sobretot per les conclusions que es van treure d'aquest debat, aquesta trobada que vam fer, no? Per una banda, tenim el SAC, on hi ha les coses que veiem que s'han de millorar, no? Que necessitem millorar. El relleu generacional és un tema que va sortir no per totes les entitats, però sí per la majoria. La baixa participació voluntària en organitzar activitats i formar part de l'estructura organitzativa de les entitats. En alguns casos, queixes per la manca d'espais on trobar-se, assajar, actuar, fer activitats, no? No tot arreu aquestes entitats tenen un espai públic o associatiu que els hi faciliti les seves accions, per dir-ho d'alguna manera. Per altra banda, també un problema de comunicació, no?
Amb qui?
Un problema de comunicació amb els veïns, no? Perquè la majoria d'aquestes entitats, no totes, eren de caràcter local, amb els veïns, i unes dificultats de comunicació amb els mitjans de comunicació, però que es veia com un dèficit propi, no dels mitjans de comunicació, no? Perquè sovint no traslladem les activitats que fem, les notícies, etc etc. I aquest va ser un deure que ens vam posar per continuar, no? En alguns casos, dificultats econòmiques per poder funcionar, perquè aquestes entitats són de gent voluntària, però per realitzar les seves activitats necessiten un finançament. I relacionat amb això, sí que hi va haver una crítica unànime a la manera com gestionen les subvencions de l'administració pública, ja sigui de l'Ajuntament, ja sigui del Consell Comarcal o ja sigui de la pròpia Generalitat de Catalunya o la Diputació, no? La gestió de subvencions s'ha complicat molt burocràticament i això fa que moltes entitats ja desisteixin de demanar una subvenció perquè l'esforç que els requereix sol·licitar i després justificar aquesta subvenció, si comptéssim les hores invertides, és equivalent o superior al guany que obtenen mitjançant la subvenció, no? Per tant,
això és un disbarat.
Aquí sí que volem, amb la trobada que volem fer cap a finals d'any amb l'administració, posar aquest tema sobre la taula, no? Perquè és actualment...
Són diners que es perden, per tant, no?
Són diners que no van a les entitats...
On haurien d'anar?
Perquè desisteixen de demanar-lo, o a vegades demanant-lo, a l'hora de justificar és tan complexa que prefereixen tornar els diners que no pas... I és un problema molt greu. Nosaltres entenem perfectament que l'administració pública ha de tenir uns controls, però s'han dictat uns controls, unes normes, que per una entitat gran que tingui gent contractada per fer, gestionar les subvencions, val, però per la majoria d'entitats que estem en el territori això és un cost enorme, i això fa, per una banda, que les entitats petites, però l'Institut d'Estudis Penedesencs s'ha trobat en el cas d'haver de retornar alguna subvenció a la Generalitat de Catalunya perquè te l'han donat el mes d'octubre i el mes de novembre l'has de justificar amb les factures pagades. L'Institut no pot avançar aquests diners fins que sap que les té. Vull dir, una sèrie de contradiccions que fan que això s'hagi de revisar.
I l'Institut no és una entitat petita.
I l'Institut no és una entitat petita, és una entitat gran que està acostumada a gestionar subvencions, però que també nota aquesta càrrega burocràtica que s'ha anat fent, no? I després, en quant a bones pràctiques, perquè també vam pensar i vam creure que era bo que la gent expliqués quines experiències positives, quines accions positives havia fet, i en aquest aspecte, doncs, per exemple, una de les coses que algunes entitats van valorar que els estava anant molt bé és tenir una presència continuada a les xarxes socials, no? Informant de les activitats, de diferents qüestions de la pròpia entitat o relacionada amb l'entitat. Un altre element que es va valorar molt positivament i que també és una conclusió de les jornades i que es vol continuar treballant és la col·laboració entre entitats, no? Malgrat que l'entitat tingui un àmbit local, que és la majoria de casos, de poder col·laborar amb altres entitats, o bé d'un mateix sector, si és teatre, o si és música, o si és dansa, o bé perquè són veïnes i, per tant, la gent es pot desplaçar i poden coorganitzar activitats més potents, no? Per altra banda, també es va explicar algunes experiències, com una que han tirat endavant diverses entitats de Font-rubí i Vilobí al voltant del tema de l'art i el patrimoni, i que doncs, el treball conjunt d'aquestes entitats els ha permès desenvolupar activitats que van més enllà o que han tingut un ressò més enllà del propi municipi, per tal de donar a conèixer doncs, els diferents artistes que viuen a Font-rubí o el patrimoni que té Font-rubí, no? I es va quedar que en la propera activitat que faran aquest any doncs, no solament entitats de Font-rubí i Vilobí, sinó altres entitats que hi vulguin col·laborar, no? En aquest aspecte també es va valorar molt positivament i ens van explicar l'activitat de la coordinadora de grups de teatre amateur de l'Alt Penedès, no? Que ha creat una xarxa i que ha creat un circuit de teatre i com això ha acabat potenciant els diferents grups de teatre locals al donar-li una perspectiva que va més enllà del propi espai, no? En aquest sentit, es va defensar la idea de que caldria una programació marc i una col·laboració marc, com a mínim a nivell comarcal. Què volem dir amb això? Volem dir que les activitats més importants que es fan en cada municipi, intentar-les situar en un calendari perquè no es trepitgin unes amb les altres.
I la propera trobada serà al Baix Penedès o a l'Anoia?
Les properes trobades a la tardor són el que ja tenim a l'octubre fixades dates, el Baix Penedès, el Vendrell concretament, i el Garraf, a Vilanova i la Geltrú.
I les conclusions aniran sumant, no?
Les conclusions que es treguin, que en part seran semblants, però d'altres diferents, s'aniran sumant i es volen presentar a l'administració en aquesta trobada que tindrem a finals d'any.
Ramon Arnabat, gràcies per acompanyar-nos avui i bona setmana, que vagi bé.
Molt bé, moltes gràcies. Love is an understatement. Then honey, I'm a goddamn fool. And I tell you there's no replacement for what you do to me. So give all your love to me. And give all your love to me. Those other boys will let you down. No, I would never mess around. One, two.
Amb Estefan Sánchez i el seu Only Girl farem camí cap a 11:45, cita amb l'actualitat del Penedès, i després entrem a la cuina amb la xef Gemma Riera. Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Sergi Vallès torna a ser alcalde de Torrelles de Foix, novament revalidant la seva majoria absoluta. Sergi Vallès tornarà a ocupar durant 4 anys més l'alcaldia de l'Ajuntament de Torrelles de Foix després del ple de constitució del nou consistori que se celebrava aquest dissabte al migdia a la sala de plens. batlle del municipi des del febrer del 2016, liderarà un govern amb majoria absoluta que compta amb 8 regidors i regidores del grup Impulsem Torrelles de Foix i en un consistori que integraran també 2 regidors d'Esquerra i una del PSC. A Vallès li agradaria que l'acte del ple servís com a punt final a la tensió viscuda durant la campanya electoral. També assenyalava que es fa un pas més en un ajuntament que avança en els drets de representació de les dones perquè se supera la paritat en un consistori per als propers 4 anys que estarà format per 6 dones i 5 homes. Vallès recordava que havien aconseguit la majoria absoluta més gran de la comarca i destacava que un govern i una alcaldia forts ajuden a que t'escoltin més. La portaveu del PSC, Sílvia González, ha mostrat el seu compromís de donar suport i col·laboració al nou govern. Des d'Esquerra, Adela Campos també ha expressat la predisposició del seu grup a treballar des de l'oposició per fer avançar Torrelles de Foix. Amadeu Benach renova l'alcaldia de Banyeres del Penedès. 20 dies després de les eleccions municipals, el ple va votar aquest dissabte la Constitució del nou Ajuntament. Amadeu Benach continuarà com a alcalde de Banyeres del Penedès després que Nou Banyeres hagi aconseguit 5 regidors. Ha estat escollit en una sessió on també han pres possessió del càrrec els nous regidors i regidores del mandat 2023-2027. A partir d'avui, l'Ajuntament està format per Amadeu Benach, Anna Jané, Joan Roig, Sofia Sainz i Cristóbal Joyanes al partit Nou Banyeres, Francisco Rocha, Montserrat Martínez i Manuel Ángel Iglesias per part del PSC, Josep Ràfols i Imma Robles de Més Banyeres i Marc Magem de Banyeres Verd. En els pròxims dies l'alcalde haurà de formar el nou cartipàs i es donarà a conèixer qui encapçalarà cada regidoria. L'Ajuntament de Gelida actuarà a la finca municipal de Can Ginebreda per reduir el risc d'incendi. L'Ajuntament de Gelida comença aquests dies una actuació que inclou millores al sotabosc a la finca municipal de Can Ginebreda per tal de fomentar la gestió forestal sostenible. Aquesta actuació es fa amb finançament del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya i és la continuació de la declaració d'aquesta finca municipal com forest d'utilitat pública. La finca municipal de Can Ginebreda, situada a la serralada d'Ordal, ocupa una superfície de 115 hectàrees i forma part dels espais d'interès natural de muntanyes d'Ordal i de la xarxa Natura 2000 Serres del Litoral Central. L'objectiu principal d'aquestes accions és reduir el risc d'incendis que ha afectat la finca en diverses ocasions els darrers anys i potenciar la seva conservació. Mat Tutoring tanca el primer curs amb un impacte positiu entre l'alumnat participant a Vilafranca. L'experiència a les escoles Dolors Piera i Mas i Parera contribuirà a la definició d'un nou model de suport educatiu en matemàtiques impulsat des de la Fundació Bofill. Mat Tutoring és un programa de tutories extraescolars en matemàtiques dirigit a l'alumnat de 6è de primària i impulsat per la Fundació Bofill. El programa pilot, que ha tingut gairebé 5 mesos de durada, ha arribat entre les dues escoles Vilafranca a 30 alumnes, proporcionant 24 hores de reforç addicional en matemàtiques. Ara els resultats seran avaluats per demostrar la importància que tenen els programes de suport educatiu i la seva capacitat de transformació i millora de l'equitat educativa.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Aquest és un d'aquells dilluns que acabem passant per la cuina i aprenent coses de la nostra xef, Gemma Riera. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, de fet, és aquell dilluns que és l'últim de la temporada. Sí. Final de curs, Gemma.
Final de curs. I del final de curs volia parlar jo, perquè bueno, ara cada cop es porta més això de portar-se, no?, el menjar a les festes de
quan
final curs.
Quan hi ha festetes o celebres coses, no?
Sí, però bueno, jo m'he quedat sorpresa amb la festa de final de curs de l'escola, que doncs, cadascú s'havia de portar el sopar i llavors vam quedar uns quants, no?
Us vau repartir.
Ens vam repartir. I llavors dic, doncs és interessant, no? Poder fer plats diferents, que puguis portar, que no siguin el mateix de sempre, sempre si no acabes amb l'amanida d'arròs, l'ensenadilla, què més? No sé.
L'amanida de pasta de colors.
Exacte, sí, coses així, no? I llavors dic, doncs mira, va, anem a fer plats així que es puguin portar, que siguin una mica diferents, que a més ens facin un bon coixí, perquè si prenem una copeta de cava que no caiguem rodons, i això, i li he donat unes voltetes i a veure...
I tens unes propostes per nosaltres. Sí, perquè qui diu la festa de final de curs diu, jo què sé, la revetlla.
Sí,
perquè s'ha de carregar una família, una persona, tota la feina. Cada vegada més també jo porto això, tu portes allò, i sumes. Doncs són idees que teniu de plats per contribuir en aquella festeta amb amics, es revetlla...
Sí, sí, doncs aquesta és la idea. I llavors començarem per dues cremetes. Totes dues tenen una base de tomàquet, que ara ja és quan comença ja la temporada, ja veiem totes les parades plenes de tomàquets i, a més, de diferents tipus. Això és una sopa freda de tomàquet i préssec. Aquí introduïm un element també molt típic del mes de juny, ara ja comencen els préssecs, ja ha començat el mercat de l'Ordal i podem aprofitar per fer aquesta cremeta de tomàquet i préssec, que és molt fàcil de fer. Necessitem un quilo de tomàquet que estigui molt madur, tres préssecs aproximadament, si us agrada més gust de préssec, doncs poseu més préssec. Vull dir, jo poso tres perquè queda com equilibrat. Mitja ceba tendra, si no us agrada la ceba, no la poseu. La ceba sempre li dona un toc, si no us agrada que tingui molt de gust, en podeu posar una mica menys, però una miqueta sempre va bé. Dos alls escaldats, jo els escaldo tres vegades i els hi trec
la tija del mig.
La tija del mig. I els introdueixo. Si no us agrada molt gust, doncs ja ho sabeu, poseu-ne un. Escaldar-los tres vegades va molt bé, perquè així no et repeteix. I en aquestes festes també està bé que no es repeteixi, perquè, a veure, tampoc no és plan de passar-ho malament tota la nit, no? Jo li poso estragó per canviar una mica de totes les herbes tradicionals, a part que l'estragó queda molt bé tant amb el tomàquet com amb el préssec. Una miqueta de vinagre de poma, si pot ser sense filtrar, oli d'oliva i sal. És molt, molt fàcil. Tallem els tomàquets, pelem els préssecs, ho ajuntem tot, posem l'all, la ceba, el vinagre, una miqueta de sal, no ens passem, perquè l'àcid ja sabeu que fa pujar la sal. Una miqueta, sigueu prudents, i després ja rectificarem. I ho triturarem tot. Colarem per treure les llavors i la pell, perquè no hem tret res. Afegim una miqueta d'oli, lliguem i ja ho tenim.
Quina textura queda?
Queda una textura com de gazpacho.
Oh!
Sí, queda una textura com de gazpacho.
I el color?
El color queda molt maco, també.
Guanya el tomàquet o el préssec?
Guanya el tomàquet,
sí,
però es nota aquest taronja del préssec, i més si fem servir ordal, que és bastant taronja i vermellós, no? Doncs es nota bastant. Jo sempre m'agrada aquestes cremes acompanyar-les amb alguna coseta, no? Aquí què hi quedaria bé? Doncs una miqueta de mató. Si voleu fer els crostons vosaltres, els podeu fer tallant pa al forn. Jo aquí també el que hi quedaria molt bé seria unes anxovetes talladetes petites.
Ah, sí?
Per donar-li el toc salat, no?
Oh,
per donar aquest contrast entre el dolç del préssec i el salat. Vull dir que aquí...
pot jugar.
Amb això quedaríeu molt bé. I és un primer plat que ens porta després a les amanides completes que després veurem. La de remolatxa és molt, molt semblant.
La base també és tomàquet, però en comptes de préssec, remolatxa.
Sí, però aquí introduïm el pebrot verd. I llavors, en lloc de ficar-hi l'estragó, no hi posem res. Hi posem una mica de sal i pebre, el quilo de tomàquet igual, i fiquem una miqueta més de ceba, perquè ha de ser, així com l'altre era més afruitat, doncs aquest és més vegetal, no? Llavors hi fiquem els tomàquets, una miqueta més de ceba, si abans hem ficat mitja, doncs ara fiquem sencera, un gra d'all, un pebrot vermell, les remolatxes, que poden ser crues o bullides, el gust és diferent, a mi m'agrada posar-les crues, però, bueno, això cadascú, el seu gust, un polsim de sal i pebre, oli d'oliva i el vinagre. I, bueno, es tracta també de triturar-ho tot, colar-ho i ja està. Lligar-ho una miqueta amb l'oli d'oliva, provar-ho de sal i pebre i que estigui bo i ja està.
Saps que tinc una remolatxa que em va fer gràcia? La vaig comprar dissabte i s'ha quedat allà encantada i provaré aquesta sopa, aquesta
doncs,
crema.
Doncs proves això i si se t'encanta massa, la ratlles i la poses en un pot amb una miqueta de vinagre de poma i una miqueta de sal i aigua.
Ai, faig encurtit.
I fas un encurtit.
Mira, també.
Perquè de vegades tenim aquestes intencions de què vols fer
i no les materialitzes, allà es queda la intenció.
Sí, allà es queda, si la veus massa dies voltant per allà, fas l'encurtit i te la poses a l'amanida i...
D'acord.
T'anirà superbé, també.
Hem començat amb aquestes dues cremes fredes. Què, hi posem una amanida? Que no pot faltar una amanida d'aquestes clàssiques.
Sí, clàssiques i completes, eh? Aquestes amanides que porto porten tots els elements que necessitem. Els hidrats, la proteïna i també tot el tema vegetal. Llavors, és una amanida d'aquelles per fer un segon plat, com si diguessin. Ja no cal res més, eh?
I pots fer aquesta segona copa de cava tranquil·lament, també,
sí,
no?
Sí, jo crec que sí, perquè jo penso que tenen... Bueno, sí.
En fons.
Diria que sí. La primera és amb blat serraí, per fer una cosa diferent. Que ja estem... El que hem dit abans, no? L'arròs... Bueno, pots dir...
Els llacets, sortint d'aquí.
Sí. Llavors dic, blat serraí, que això també ens anirà molt bé, perquè és molt digestiu i, mira... també estem fent un bé al cos, no? Com bullir-lo? Bueno, es bull com l'arròs, el que passa és que l'hem de rentar, eh? Agafem una tassa de blat serraí, el rentem bé, el passem bé per aigua, fins que l'aigua quedi neta. Jo ho faig amb un colador, poso el blat serraí allà i vinga. En una olla posarem el blat serraí i comptarem, jo ho faig per volum, si poso una tassa de blat serraí, poso una tassa i mitja d'aigua, val?
Val.
Posem una miqueta de sal, ho portem a ebullició, ho cuinem fins que l'aigua s'evapori, que són aproximadament uns 10, uns 12 minuts, ho deixem refredar i ho guardem. Vull dir, és molt fàcil. Amb aquest blat serraí, que ja el tenim fred, és quan farem l'amanida. Necessitem dos alls picats, ja ho sé, eh? Em direu, home, dos
alls...
Ja hi tornem amb l'all. Doncs no els poseu. Si dius, mira, no els vull posar, perquè em repeteix, doncs fora, no es posa la mira, ja l'he tatxat i tot.
No passa res.
El blat serraí, aquí ficarem vedella, comprarem bistec de vedella, que ens el tallin ben finet, i després a tiretes, val?, perquè serà el complement de... Aquí també què hi podríem posar? Si no volem posar-hi vedella, podem posar-hi el tofu, que després el farem servir en una altra amanida. Hi ficarem edamame, que el podeu comprar congelat, escaldar-lo i després treure-li, o també el podeu comprar en pot. Jo de vegades el compro en pot perquè és més fàcil, és com un pot de cigrons, al final. Salsa de soja, mitja col lombarda. Si no voleu la lombarda, podeu fer-ho amb col normal, la d'olla. Coriandre, dues cullerades de tagina, una llimona, gingebre, rúcula i cacauets torrats. És molt diferent, ja ho sé, però ja veureu que us agradarà molt. Escalfem una cullerada d'oli a la paella. Aquí afegiríem els dos alls picats, en el cas de que els vulguem posar. No repetiran tant perquè l'està cuit, doncs, però bueno. Afegirem també la vedella, i la sofregirem amb aquests dos alls. Llavors, quan ja la tinguem sofregida, la traurem d'aquest oli i en aquest oli afegirem totes les verdures. Afegirem la col tallada ben fina, ben fina, ben fina. Afegirem l'edamame. Si volem ficar-hi alguna altra verdura, aquí també la podem posar, per exemple, carbassó. Carbassó, pastanaga, ara que és l'època. El carbassó, si volem, també el podem posar cru. Això, bueno, el gust de qualsevol. Però, bueno, ara ficaríem aquí l'edamame i la col, ¿vale? Per sofregir una miqueta. Aquí afegirem la soja, cuinarem un minutet perquè la col no estigui tan dura, eh? No faci tan crec-crec. I després ja barrejaríem tot. Barrejaríem el blat serraí, barrejaríem la carn, barrejaríem les verdures i faríem una salsa amb les dues cullerades de tagina, una cullerada de salsa de soja, el suc de la llimona, una miqueta d'all picat, si volem, i una miqueta de gingebre fresc ratllat, una miqueta d'oli, i amaniríem tot aquest conjunt amb aquesta vinagreta. Al final, el que faríem seria tallar els cacauets torrats i els pujaríem damunt. I això ho acompanyaríem amb la rúcula a part, perquè no se'ns quedés potxa.
Massa molla, no?
Seria, doncs, una amanida com variada, no? Elements cuits i elements crus, que això també està molt bé.
És molt original?
És molt original, sí. Agrada molt aquesta amanida.
Sí,
sobretot per això, perquè és original i perquè...
Sorprèn,
bueno,
no?
Sí.
Aquests ingredients junts sorprenen.
Sí, sí. És diferent, és diferent. I fa festa, fa festa. Fa festa també pels colors, eh? Perquè té un munt de colors i... És sorprenent.
Entra,
sí,
per
sí.
La vista.
Sí, sí, agrada molt.
Tens una altra amanida?
Mira, sí, tinc aquesta amanida que a mi m'encanta, que sempre la faig. Us l'he explicat alguna vegada, però us la recordo perquè ara va molt bé per aquestes revetlles. És aquella amanida que faig amb patata. Necessitem dues patates fredes, necessitem el tofu saltat amb espècies, que si us recordeu sempre us dic que jo... quan agafo el tofu, el saltejo amb les espècies i així ja el tinc a punt. Aquest tofu també el podríem posar amb aquesta altra amanida que hem fet, eh?
En comptes de vedella.
En comptes de vedella podríem ficar el tofu. Si no volem ficar ni vedella ni tofu, podem ficar-hi pollastre saltat. Aquí també hi quedarien bé uns llagostins saltats. Vull dir que al final la podem fer amb el que ens vingui de gust.
La
eh?
Tonegem, eh?
La podem tonejar com sigui. Carbassó cru, rúcula, albocat, olives negres, tomàquet sec, algun fruit sec, el que més us agradi. Jo poso nous, però podeu posar el que vulgueu. I una vinagreta que faríem amb oli, mostassa i llimona. És molt fàcil. Tallem la patata d'aus, tallem el carbassó a làmines, o fem espaguetis, o el ratllem, el que ens sigui més fàcil. Tallem l'advocat, tallem l'albocat, no, l'advocat no, l'albocat... Com que vaig tan ràpid, tallem també el tomàquet sec. Aquest oli del tomàquet sec el podem aprofitar. Per la vinagreta, si volem. Afegim el tofu saltat, o el pollastre, o la vedella, el que nosaltres vulguem posar, que tot serveix per tot. I fem la vinagreta, barrejant amb un pot l'oli, la llimona i la mostassa. Allarguem la vinagreta amb un pèl d'aigua per no ficar-hi tant d'oli, així també rebaixem greixos, i després ho barregem tot. També afegim la rúcula a l'últim moment, eh? La portem a part i llavors cadascú que es vagi posant.
Uh-huh.
I aquesta, ja et dic que també és molt, molt adient per
emportar-se, no? Tant aquesta
rebelles.
Patata... com el blat serraí de l'altra amanida, els pots tenir fets de
sí.
Batch cooking,
sí, sí.
Freds a la nevera, no? Amb midó resistent.
I tant, i tant.
I ja t'has estalviat aquesta part de
sí,
la feina.
Sí, sí, sí. I el pic. i el pic de glucosa, no?
També, també, de passada.
Bueno, ja l'agafes amb el cava, no? Però bueno, va...
Així com penses.
Més val perdre una part que perdre-ho tot, no?
Va, dóna'ns una última proposta.
Mira, doncs aquesta també és molt, molt divertida. És un saltejat amb fonoll i mongetes vermelles. És un saltejat que el podem fer de vedella. Jo aquí l'he portat de vedella, eh? Però el podem fer amb pollastre, amb pit de gall d'indi, el podríem fer també amb el tofu. Vull dir que també cadascú que el faci com li agradi, eh? I això es pot posar dintre d'un pa de pita o d'una tortita.
Això va molt bé, no?, per un sopar fred, a peu dret, potser.
Exacte, i això va superbé també per compartir. Poses les tortites a un costat i el saltejat allà.
I que cadascú s'escudelli.
Faci...
Em sembla molt bona idea.
Sí, està molt bé, la veritat. Mira, necessitaríem 4 bistecs de la culata ben prims i també tallats, així... tiretes, això ho podem demanar que ens ho faci, no ho fem nosaltres, eh? És igual. Pel saltejat de mongetes vermelles i fonoll necessitem 2 cebes tendres, que les tallarem en juliana, 2 cullerades de salsa de tomàquet natural, o el podem fer nosaltres, però bueno, si ja el tens fet, doncs... Un bulb de fonoll, que també el tallarem en juliana, mongetes vermelles cuites, les podem coure nosaltres, perquè mongetes vermelles no, normalment no n'hi ha de cuites, però...
En conserva n'hi deuen haver, no?
En conserva n'hi deuen haver, i després també, si no voleu ficar mongetes vermelles, podeu posar els fesolets.
Ah, sí?
Vull dir que tampoc no cal...
Molt nostrats i entens a totes les botigues de llegum.
Exacte, no cal... que dius, no vull posar llenties, també quedarien bé.
La llentia caviar, potser, més
petiteta? La llentia caviar, o la del pui... vull dir que aquí també hi quedaria bé, la llentia. 3 tomàquets secs, així també, talladets a quadradets, i després farem una salseta de cúrcuma, que la farem amb una cullerada de tagina blanca, bueno...
oli?
Cúrcuma... una mica de pebre negre, sal, una part de llet i 3 parts d'oli. És com una maionesa, però l'aromatitzem amb la cúrcuma i amb la tagina. Us agradarà molt, també. El primer que farem serà saltejar la vedella amb un pèl d'oli i la retirem. I en aquest oli saltarem la ceba. La ceba i el fonoll. Això sí que és interessant que ho tallem el més finet que puguem, perquè així se'ns courà de seguida i tampoc no ens quedarà massa cuit. Nosaltres el que volem és que quedi fresc, que faci crec-crec...
Cruixent,
i que es noti...
La textura.
La textura i el sabor, eh? Ficarem una mica de sal i ho courem fins que, bueno, ja et dic que estigui una miqueta daurat, però sense coure's massa, eh? Que no quedi... massa putxat. Aquí afegiríem les mongetes vermelles, o tot el que hem dit, el tomàquet sec i el tomàquet i la salsa de tomàquet. Si no volem posar-hi salsa de tomàquet, com hem dit, podríem ficar-hi el tomàquet a daus o podríem ficar-hi el tomàquet ratllat, sense les llavors. Això ho couríem tot junt, fins que quedi tot ben integrat, sense parar de remenar. Condimentaríem, al final, amb una miqueta d'oli d'oliva cru i afegiríem la carn. Ho barrejaríem tot i després, per fer la salsa, hem de ficar tots aquests ingredients a un túrmix, amb un got de túrmix. Què ficaríem? Doncs una part de llet, com hem dit. Es pot fer amb qualsevol llet, inclús vegetal. Si volem fer-ho amb llet de civada, es pot fer amb soja, sense lactosa, és igual.
Totes van bé.
Totes van bé. Si voleu fer-ho amb bou, també ho podeu fer amb bou, però quin problema té l'ou? L'ou, a l'estiu, res de res.
I menys si has de compartir,
exacte.
No vols ser la responsable de causar cap...
Sí, sí, cap toxinfecció, no?
Exacte, exacte.
Aquí massiva.
Aquí una salmonellosis per la teva salseta, millor que no.
Millor que no. Doncs això ho posaríem al got del túrmix, una part de llet, 3 parts d'oli, la tagina, la cúrcuma... i faríem aquesta maionesa, que seria com una salseta. Això, doncs, és per posar-ho dintre d'un pa de pita amb la salseta i també és un segon molt complet per compartir després de les cremetes.
De la crema, no, potser?
De tomàquet.
Perquè sí. Si menges amanida de blat serraí sí. I aquest saltejat és
no.
Contundent.
No, primer les cremes i després, doncs...
Un segon d'aquests.
Aquí també podríem completar-ho amb una miqueta de rúcula, eh? O escarola, qualsevol amanida que sigui una mica amarga.
Aquest punt.
Aquest puntet així més... Amargant. Més fortet, sí.
Doncs són molt bones idees per no caure en el de sempre, eh? L'amanida d'arròs, l'amanida de pasta freda, innovadores, completes i molt interessants i fàcils.
Sí.
Que això és interessant, més
sí,
que tot.
Sí, més que tot, perquè anem de bòlit i si la recepta la fas ràpid, doncs molt millor.
Això ha estat un final de curs de temporada rodó, Gemma
sí.
Riera.
Gràcies.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat tots aquests dilluns al llarg de la temporada, ajudant-nos a millorar a la cuina i aportant-nos sempre aquesta mirada fresca i innovadora. Que vagi molt i molt bé el teu estiu.
Igualment, gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Avui hem començat setmana i com que la setmana acaba amb revetlla, amb Sant Joan, hi ha ganes que arribi de passar ràpid aquests dies i plantar-nos a divendres. I clar, la Gemma Riera ja ha fet referència amb totes aquestes propostes que ens ha dut, però també hem parlat d'aquests nous ajuntaments, de la nova normativa europea, de vins i escumosos, de l'Institut d'Estudis Penedesencs, de la Copa Ràdio Vilafranca, i us hem presentat la setmana dia a dia. Gràcies per ser-hi i fins demà.